Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Bona tarda, benvinguts i benvingudes a la República de Ràdio Sant Vicenç. Avui tenim un tema directament polític, Acord d'Esquerres per la República Catalana. Aquesta associació va néixer fa uns anys i va fer la seva presentació pública precisament aquí, a Sant Vicenç dels Horts, amb un il·lustre anfitrió, l'alcalde Oriol Junqueras. Han passat moltes coses des d'aquell començament. Diguem que també era al mateix temps el començament o els començaments del que s'ha anomenat procés. Repassarem ràpidament aquesta breu i intensa història i anirem als temps actuals, a l'anàlisi, propostes i objectius que avui pretén Acord d'Esquerres per la República Catalana. Per parlar de tot això, avui tenim a la República Josep Ferrer, president de l'associació. Ell ha estat rector de la Universitat Politècnica de Barcelona i promotor de diversos manifestos republicans universitaris i membre del govern de la Crida fins fa poc. Bona tarda.
Bona tarda.
També tenim Rosa Maria Domenjó, vicepresidenta, feminista, exdirigent socialista, membre del col·lectiu Dones per la Ciutat i directora de la Fundació Maria Aurèlia Campmany. Bona tarda, Rosa Maria.
Hola, bona tarda a tots.
I també tenim Francesc Matas. Ell és politòleg i membre de la direcció de Sobiranistes i d'Esquerra Unida i Alternativa. I també és vicepresident. Bona tarda, Francesc.
Bona tarda.
Bé, tots ells són membres de la renovada junta que s'ha escollit aquest mes d'octubre. Bé, per començar aquesta tertúlia, aquest debat, primer mirem l'origen d'aquesta associació. Com va sorgir la idea de constituir una unitat de les esquerres en un procés que començava? Eren tots independentistes o quin era el punt o punts en comú? Per exemple, Francesc, pots començar tu?
Sí, a veure, l'associació com a tal neix que amb els sectors de les esquerres, vàries, doncs les que aquí més o menys poden representar, però també diguem en sector, bueno, diguem que tot l'espai transformador d'iniciativa, comissions, UGT, socialisme català, EUIA, per suposat, Esquerra Republicana, CUP i algun sector llibertari, vull dir, bé, fins i tot de la CGT, doncs el procés, això que es diu el procés, sobretot el moviment independentista que es va anar convertint en republicà i clarament sobiranista català, va anar trencant, per dir-ho així, o fent nous alineaments dins de la societat catalana, de les seves representacions socials i sindicals i, per tant, de les seves entitats i partits. Tot el procés de la mateixa ANC, l'evolució d'Òmnium, tota la lluita al carrer, va determinar que es veiés que hi havia un espai que potser afrontaré a l'independentisme, diguem, més clar i més concret del moviment, però que compartia, des del punt de vista de les necessitats socials, la relació entre, jo què sé, entre treball i menjar i coses d'aquestes, i les qüestions democràtiques, republicanes, optimistes amb el règim de la Constitució Estatal, i bé, hi havia un espai que era diferent del mainstream, del gruix, del cor independentista, i que això ho agrupava la part republicana rupturista. No sé, els que procedien, hi havia gent també que procedia del procés constituent, que llavors encara tenia molta força. Llavors, amb aquesta idea, em sembla que pels mig del 2012, o potser a l'estiu, vam muntar un policafè, que en vam dir, a partir d'un nom, i ens reuníem dos cops al mes, doncs no sé, doncs des de 10, 12, 14, 15 persones, i anàvem parlant de l'activitat política, de com anava i com això influïa orgànicament amb aquestes entitats i partits. Va haver-hi la consulta del 9-N, la taula de partits de l'ANC doncs, i l'Òmnium va tenir també molta influència en aquestes organitzacions. L'ANC va començar públicament, si recordeu, la Carme Forcadell a la Plaça Catalunya va fer el crit de la República Catalana, i aquí també van ser els moments una mica abans que Esquerra Unida Alternativa s'havia definit com a la idea troncal per Catalunya per la República Catalana. Una organització que es defensava, o sigui, es considerava que no era ni independentista ni antiindependentista, però estava per la ruptura i per tot el que representava el procés constituent. Bueno, aquest policafè va anar avançant i el 2000 va participar a la consulta de cada un al seu lloc i després, el 2015, es va concretar amb la idea de muntar una associació per donar-li més estabilitat. I el 2015, no sé, febrer, març, es va muntar el que és l'actual Associació d'Esquerres per la República Catalana. La primera presentació la vam fer en el Col·legi de Periodistes, després el que tu has dit, al fons, aquí i amb altres, vam fer, doncs jo diria, una dotzena o una dotzena i mitja d'actes en els diferents territoris, presentant aquesta idea. I a partir d'aquí doncs, hem participat activament, cada un des del seu lloc, però també com a associació, en tot el procés de l'octubre, del 3 d'octubre, i seguim la lluita.
Bé, durant tot això han passat bastantes coses, no? I tots dos, Francesc i Josep, vosaltres estàveu amb els comuns, no? Què ha passat amb els comuns durant tot aquest període, Josep?
Home, jo vaig estar amb el grup fundador que va preparar els documents per l'acte fundacional de la Vall d'Hebron. Érem un centenar de persones. I, per tant, estava molt, molt il·lusionats en poder posar en marxa, per fi, articular tot un espai d'esquerres amb la línia que estava apuntant en Francesc, en què no tothom era independentista, però hi havia força independentistes, també hi havia sobiranistes, republicans, i, per tant, els comuns pretenien aplegar totes aquestes diferents sensibilitats respecte al procés. Vam fer una reflexió i un debat molt llarg, vam arribar a formulacions polítiques molt interessants, concretament amb el tema nacional, que va ser un dels que més controvèrsia van portar. Jo recordo perfectament la formulació final d'una república catalana que comparteix competències amb l'estat espanyol, i, per tant, doncs, una afirmació de sobirania de la República Catalana amb voluntat de compartir, com deia textualment, competències amb l'estat espanyol. Aquesta era la formulació dels comuns, aleshores liderat per en Xavier Domènech, i realment doncs, va obrir una finestra d'esperança que després doncs, es va veure en bona part frustrada perquè la deriva pràctica no va fer honor amb aquestes documents fundacionals i amb aquesta definició concretament amb el tema nacional. I es va creant una esquerda dintre dels comuns, entre el sector més sobiranista i més que defensa amb més força aquesta formulació a la que abans em referia, i els sectors en què això ho deixen més en segon terme i fixen la prioritat amb altres aspectes, fins que finalment doncs, hem arribat a la situació actual en què a la pràctica doncs, sectors significatius dels comuns i en particular els més sobiranistes o independentistes doncs, ens hem allunyat de la, de la, de la política dels comuns.
Bé, la qüestió nacional ha sacsejat totes les esquerres, tots els partits, totes les tendències i, com era normal, també va afectar a dins dels socialistes. No? Bueno, dins dels socialistes també hi ha hagut una explosió de tendències, grups, persones. Rosa Maria, ens podries explicar breument les principals divisions i motius d'aquestes tendències que han sorgit?
Bueno, el socialisme ha anat tinguent, ja des del seu plantejament, el PSC actual ha anat tinguent les seves tendències. Un nucli important del seu principi va ser el nucli que vam entrar al PSC provinent del PSAN. I, bueno, aquest era el nucli que anàvem siguent els més, diguem-ne, no independentistes, perquè llavors la paraula independència no es feia servir, però sí els més catalanistes juntament amb el nucli catalanista del PSC. Va haver-hi el procés d'unitat amb el PSOE i a partir d'aquí ja es van començar a anar veient que el catalanisme inicial del PSC, que inclús parlava d'autodeterminació, no avançava cap allà al principi, cap als anys, jo diria, 2010, cap aquí es va començar això a fer-se més evident, fins que va arribar el moment d'una marxa del PSC, d'un nucli important de gent, dirigents importants i polítics importants, i que va significar la creació de Més. Més és la cisió, diguem-ne, més de Més cap aquí del PSC, on es va evidenciar molt que tot un sector catalanista no estava per la línia que prenia el PSC de ser bastant més, dit entre cometes, la Federació Catalana del PSOE. A partir d'aquí doncs, vam haver-hi tota una sèrie de gent que vam deixar el PSC. Jo estava molt activa i també militava a l'UGT. Militava a l'UGT i en el meu poble tenia una relació molt efectiva i molt políticament, amb el Toni Morral, i ell és el que un dia em va dir: escolta, tu que també ets dissident d'un partit d'esquerres com el PSC, m'agradaria que vinguessis a Cor d'Esquerres. I així jo vaig entrar a Cor d'Esquerres quan ja estava bastant en marxa i a partir d'aquí he anat treballant amb Cor d'Esquerres fins ara.
Molt bé. Ara ja anem més de cara a l'actualitat, no? La situació que estem en aquests moments. Però Esquerres per la Independència semblava que podia ser una confluència important. Si recordem, tots va fer alguns actes on va arribar a plegar gairebé 1.000 persones. en el casinet d'Hostafrancs, va fer d'altres també a Cornellà, en fi, va fer tota una sèrie de qüestions importants, edició d'algun llibre, i també aplegar algunes de les organitzacions històriques de l'independentisme i també del sobiranisme. Però no va tenir continuïtat en general per manca d'interès de les dues principals forces d'aquestes esquerres. Ara la meva pregunta és, acord d'esquerres per la República Catalana és un hereva d'aquests esforços? Quina relació hi ha hagut entre aquests intents i acord d'esquerres? No sé, el president actual, Josep, pots dir?
Acord d'esquerres sempre ha volgut ser un lloc de trobada de les esquerres sobiranistes, independentistes, republicanes, una per compensar aquesta disgregació que hi havia en aquest àmbit, amb gent pròxima o vinculada a Esquerra Republicana, doncs a la CUP, a ex-PSC, gent d'UIA, etc. I també per donar visibilitat amb aquest sector esquerranista dintre del procés. El procés no quedava clar que l'esquerra hi tingués un paper significatiu, i per tant, doncs, Acord d'Esquerres pretenia això, pretenia ser lloc de trobada per una banda per confluir i per una altra banda per donar visibilitat a l'esquerra independentista, sobiranista i republicana. Independentistes, Esquerres per la Independència tenia unes finalitats semblants, però com tu has dit, doncs no va tenir aquesta continuïtat. Aquest Acord d'Esquerres hem mantingut una vida a estones més actives, estones més latents, i en aquests moments ens ha semblat que era especialment important doncs revifar-la amb les situacions que ens trobem, a les envistes d'unes eleccions, i no tant a les envistes d'unes eleccions, sinó a les envistes d'unes posteleccions. Nosaltres pensem que aquestes eleccions serà molt important la correlació de forces que ens surti, però el que és més important és si serem capaços, després d'aquestes eleccions, de donar un nou impuls al procés català, i en el qual doncs els valors d'aquesta esquerra hi tinguin un pes important. Per tant, ens semblava que era el moment de tornar a rellançar amb força Acord d'Esquerres, perquè el moment era especialment significatiu. I això ens va portar doncs a fer l'Assemblea General a què tu et referies fa unes setmanes, en què hem renovat la Junta i en què vàrem prendre com a acord principal doncs un document de proposta per l'acció postelectoral.
Però enmig d'una pandèmia i enmig d'unes eleccions anunciades ja pel febrer, què pot fer una associació que pretén unir estratègicament, més enllà de conjuntures, el conjunt d'agrupacions i partits d'esquerres? No vindrà tot marcat per aquestes eleccions i pel debat sobre si el primer pronunciament és la unilateralitat o no? Francesc?
Oh, a veure, penso que amb la idea del que som és important per enfocar això. Nosaltres, en aquesta última assemblea, en l'últim treball que hem fet, ens hem plantejat una situació post-eleccions. Per tant, doncs, a les eleccions passarà el que veurem i nosaltres ja ens plantegem el després. No és que siguem més clarividents ni res, sinó és com ens situem. No ens posem en el terreny ni de l'ANC, ni d'Òmnium, ni dels partits, sinó com que ens veiem com un, no sé, com un ferment, un incentiu, no? Un catalitzador dels diferents sectors i de les diferents entitats, fins i tot les sindicals i de les diferents classes socials en clau de Catalunya, no? De majoria social a Catalunya. Aquest és el problema, i en relació a sobirania, independència i república. Aleshores, el que fem és aportar idees i també doncs, la nostra actuació, cada una en el seu lloc. Hi ha un altre tret de l'acord d'esquerres que és molt curiós, que és que hem procurat ser sobretot proactius. És a dir, hem anat a buscar això, aquestes sinergies, que no pas la crítica o la detracció contra l'altre. Per exemple, un dels problemes que tenim és que perquè hi hagi una majoria social a Catalunya han d'haver-hi polítiques socials i la Generalitat li costa molt. Perquè hi hagi una majoria democràtica catalana és necessari, doncs, superar aquest sostre que té l'independentisme o, el que es diu, enfortir-lo, canviar l'estratègia, millorar l'estratègia. Llavors, això també nosaltres ho estem treballant amb la idea, una mica com el procés constituent, de que hi ha sectors diferents, en aquest cas també, si tots els sectors que tenen una idea constituent republicana, més o menys rupturista, que puguin entrar en això. La pandèmia ho trenca tot o ho esbiaixa tot. I avui dia, no sé, ahir em vaig trobar amb el que era el president de la ANC en el meu barri d'aquí a Barcelona, jo soc del centre en aquest cas, ara últimament, encara que vinc de Sant Andreu, doncs, i vam parlar de la pandèmia. I, res, va ser una trobada al carrer que et trobes i tot, doncs, si vam estar 7 minuts o 8 parlant, vam parlar 6 de la pandèmia, les polítiques entorn de la pandèmia, i 2 doncs, de la qüestió de la independència i què feia l'ANC ara, i què feia un i què feia un altre. I ni vam parlar de les eleccions encara. O sigui, la pandèmia ocupa tot. Llavors, les eleccions. Jo penso que en l'associació, en aquell moment, i a l'assemblea es van expressar diferents idees respecte a les eleccions en funció del lloc en què està cada un, o cadascuna. Per mi, la idea de Torra, de que les eleccions han de ser plebiscitàries, doncs em sembla doncs, un desig pietós. Per què? Doncs perquè les eleccions estan, jo diria, el 60 o el 70% marcades per les polítiques de la pandèmia. Estem en plena procés de confinament o semiconfinament i la gent el que veu és que hi haurà uns diners que, a més, no venen dels diners ni les bosses de les grans fortunes i dels bancs d'aquest país, sinó que venen d'Europa, amb la qual s'hauran de pagar després de bona o mala manera, i com se reparteixen. Aquí jo penso que la gent doncs, ha passat d'aplaudir a les infermeres i a la personal sanitària en els balcons a desesperar-se o a no entendre. No? Hi ha una gran confusió. O sigui, quines són les polítiques públiques que realment poden beneficiar a la immensa majoria de la població i fer front a la pandèmia? Bé, doncs veiem que l'equip de científics A proposa una cosa i l'equip de científics B proposa, com ell que diu, la contrària. Ara, la Grífols i les grans nissagues catalanes i la Caixa i, bueno, Ferrovial no és exactament catalana i tot, però són les que s'emporten, oi? Els principals gruix dels diners europeus, perquè elles són les que encarregades de gestionar l'atenció ciutadana en comptes de reforçar el sector públic. Jo penso que, però bueno, això, és a dir, cadascú pensa el seu, en el document hi ha una certa idea pel post, i el post què és? Que nosaltres hem de treballar bàsicament perquè, jo què sé, amnistia, república i autodeterminació estiguin al centre de la vida d'aquest país i que realment el procés rupturista i constituent català ens porti a la República Catalana. Des de l'1 d'octubre, des del 3 d'octubre, però també tenint en compte que aquest estat té té encara la força suficient per bloquejar-se. Hem de trencar això. Llavors, aquí sí que la meva opinió, insisteixo, és que o aconseguim una majoria social que la gent identifiqui a l'arribar a final de mes amb aquestes polítiques democràtiques, però clar, què estem veient? Toc de queda, no? Confinament, o sigui, mesures que són més aviat de tall autoritari, dictatorial, que no pas democràtic, social, públic. Són polítiques públiques, també em refereixo a serveis públics i a les necessitats.
Rosa Maria, tu com veus el tema aquest, la influència o el debat sobre que primer ha de definir-se, o sigui, un sector de l'independentisme considera que o es posa per davant la unilateralitat o bé no hi ha possible acord amb un altre sector que podria estar per una República Catalana. És realment un debat viu i que influirà en aquestes eleccions? O en aquest moment, vaja?
Jo crec que en aquest moment estem en una situació molt, molt complicada i molt poc clara. La insistència en l'autodeterminació, que jo hi estic totalment d'acord, que hem d'aconseguir l'autodeterminació, no crec que sigui el que ens ajudi a fer un bloc unitari en defensa de la república i la independència i que pot ajudar molt a anar mantenint aquests, diem-ne, enfrontaments entre els propis partits independentistes. Aquest serà un dels reptes d'aquestes eleccions. Qui va només amb l'obsessió de l'autodeterminació i qui creu que primer ha d'avançar-se en el procés. Jo, en relació en aquest tema, crec que a cor d'esquerres hem de tenir molt clar que tenim un paper molt important. El paper important que hem de tenir és aconseguir que això no s'ha fet, no hi ha hagut ningú ni cap grup que ho hagi realment posat damunt la taula, quin ha de ser el procés des de la perspectiva de l'esquerra, però de l'esquerra més ideològica. Com hem d'explicar i hem d'aconseguir que la gent entengui, una mica en la línia de que deia el Francesc, que l'autodeterminació sense un plantejament social clar ja d'entrada costarà que s'hi acosti aquesta gent que no acaba d'entrar-hi. Jo crec que un dels reptes importants que tenim com a cor d'esquerres en aquest nou procés que estem endegant és trobar aquest discurs i aquests exemples. A veure, jo dic de vegades discutint o parlant amb gent que jo vull la república i la independència, però no vull una república i una independència amorfa, diem-ne. Jo vull una república i una independència ideològicament d'esquerres.
No qualsevol.
Econòmicament anticapitalista i socialment progressista. I per mi aquest és el repte important que tenim en aquesta etapa que estem obrint, de ser capaços d'obrir aquest discurs, d'acostar-nos-hi i de saber-lo transmetre molt bé. Perquè si no, anirem donant voltes amb la república i la independència sense concretar quina república i quina independència volem. I crec que ara sí que ja és el moment de fer això. Difícilment els partits actuals dits independentistes, i que en són, jo crec que tots en són, cada un amb la seva perspectiva. Difícilment ara estan per entrar en aquest debat, i per això crec que algú des de fora dels partits ha d'empènyer per aquí, i sobretot hauríem de tenir això una mica molt ben definit cara després de les eleccions.
Molt bé. Mentre està passant aquesta pandèmia, de tota manera la repressió continua, no? I diguem, no s'acaba de veure quina perspectiva hi ha per sortir del bucle, encara que es veuen, no?, certes coses, certs gestos, no? Però dins dels objectius que heu acordat, acord d'esquerres per la República Catalana, Josep, quin seria el primer que podria realment unir el conjunt de les esquerres de sobiranistes, independentistes de Catalunya?
Bueno, permeta'm, abans de contestar la teva pregunta directa, afegir un comentari sobre la pandèmia. I és que la pandèmia ens està portant molts maldecaps, però també obre una certa oportunitat, perquè jo crec que la pandèmia ha deixat clar, ha desmitificat el plan neoliberal, en què el paper de l'Estat era innecessari i, per tant, la iniciativa privada, etc., es podia fer càrrec de tot, etc., etc., etc. Per tant, la pandèmia, si bé ens obliga a fixar-nos, a fixar l'atenció, a resoldre els problemes socials i econòmics que genera, sí que obre la porta a un discurs ideològic de les esquerres que, potent, per dir, el model neoliberal ha quedat liquidat perquè la pandèmia ha demostrat les seves insuficiències. Per tant, la pandèmia és un problema, però també és una oportunitat de refer el discurs ideològic sobre quins són els principis i els valors que han de regir la nostra societat. I insisteixo, ha quedat clar que els neoliberals no serveixen. Ara, com tu dius, en el programa d'acció postelectoral, aquest tipus de discursos i raonaments han de ser subjacents, però hem de posar el punt de mira amb alguns aspectes que puguin ser especialment aglutinadors. Un primer aspecte al qual es referies, que em sembla que és absolutament essencial, és el tema de la repressió, i nosaltres, des de Acord d'Esquerres, ens posicionem clarament per l'amnistia. De fet, el procés repressiu no s'atura, però està posant en evidència, per una banda, les arrels neofranquistes, les arrels franquistes del règim, però també, doncs, l'actitud repressora dels partits dinàstics de l'Estat espanyol, però també està desenmascarant l'Estat davant de moltes institucions internacionals i europees i internacionals, i fins i tot està creant esquerdes dintre del mateix, doncs, l'aparell de la judicatura, per una repressió que cada vegada, doncs, es veu més injustificada i menys sostenible. Sortir d'aquest bucle, acabar amb tot això, només es pot fer, benvingut si hi ha la possibilitat d'alleugerir la situació dels presos amb alguna mesura parcial, algun indult o alguna modificació del codi penal, tot el que sigui alleugerir a les 23 hores diàries de cel·la que estan sotmesos actualment, no es poden menys tenir, però la solució de soca-rel només pot ser una amnistia. L'amnistia és el que permetrà, doncs, anul·lar no només les penes, sinó les culpes i i deixar clar que estem davant d'un problema polític i no davant d'un problema judicial. Per tant, nosaltres ens pronunciem molt clarament a favor de l'amnistia i, a més, demanem una amnistia vehiculada des del propi Parlament de Catalunya. Per tant, una de les coses que proposem és que una de les primeres coses que hauria de fer el nou Parlament de Catalunya després de les eleccions seria el Parlament de Catalunya aprovar una iniciativa parlamentària per presentar-la conjuntament al Parlament espanyol. Per tant, jo crec que aquest seria un punt de trobada on podríem aplegar fins i tot sectors no directament independentistes, sobiranistes, sinó republicans en un sentit molt ampli, i per tant seria una primera mesura aglutinadora i, per altra banda, desenmascararia com deia, aquestes arrels autoritàries de l'estat espanyol i significaria retornar a la política el que s'ha judicialitzat amb excés. Per tant, un primer punt, l'amnistia, i nosaltres proposem impulsada de forma unitària des del Parlament de Catalunya.
Francesc, tu abans insisties en la relació que hi havia d'avançar, igual que la Rosa Maria també, avançar amb la idea d'una república socialment avançada. Però bé, ara estem enmig d'una pandèmia que, com molt bé deia el Josep, està mostrant els límits del neoliberalisme, està mostrant que estem arribant a una greu situació sanitària precisament per totes les retallades que hi han hagut neoliberals, i les polítiques d'aquell govern dels millors, del senyor Mas, i del seu inefable Boi Ruiz del Departament de Salut, precisament ho estem pagant ara amb morts, amb una situació que no es poden ni trobar infermeres ni infermers perquè els han expulsat, el sistema els ha expulsat. Però, tornant al tema social, quina mesura, quin objectiu proposa Acord d'Esquerres per la República Catalana que pogués unir en aquests moments a un conjunt de partits i també de sindicats? Quina mesura és la que està proposant Acord d'Esquerres? No ho sent. No, has aturat.
Un moment, que l'he parat perquè em deia que feia fluix.
Sí, això passa.
A veure, jo diria que són un gruix de mesures. O sigui, lo fonamental és que s'ha de girar la mentalitat de la iniciativa privada amb qüestions fonamentals com la salut, no? Vivencials, que hem dit, com la sanitat o com es veu que el canvi climàtic i el desastre, tot el desgavell aquest globalitzador, com li vulguem dir, doncs o poses tu el públic davant o no hi ha manera. O sigui, abans d'estar aquí amb la ràdio, he participat, com oient, en una conferència de la Sílvia Federici en el marc del congrés aquest internacional que munta l'Institut Català de les Dones. I la Sílvia Federici és una de les grans gurús amb fonaments de molts sectors feministes, sobretot de molta gent a les universitats, no? Del món també acadèmic, que es polititza des de les necessitats de l'ús femení fins al conjunt de la societat i del món. Aleshores, m'ha cridat molt l'atenció. Ella està ara a Nova York, oi? És allà professora catedràtica emèrita, vaja, estava a casa seva, i deia, bueno, aquí el moviment més gran que hem tingut des de, doncs, pràcticament des del Vietnam, ha sigut el Black Lives Matter, Life Matters Black, no? El del moviment aquest negre per l'assassinat del Floyd. Però una altra cosa que ha canviat tot és això dels aplaudiments de les infermeres que he dit abans. Diu, però a part de que la gent veu coses i que no hi ha una... no es corpori, queda com una cosa individual, els col·lectius aquests d'infermeres que han participat en això, que han vist que començaven treballant amb plàstics, amb bosses de plàstic, que se'ls moria la gent, que cuidaven, que venia més gent i no hi havia instruments per cuidar-los ni vacunes, i que es morien companyes, que això generava un nou paradigma. I bueno, ella defensava les xarxes, els moviments i tot. Jo penso que nosaltres hem de treballar amb aquest sentit. O sigui, no sé, doncs des de la renta bàsica universal fins que hi hagi doncs, hospitals suficients. No sé, si escolteu el Trilla o escolteu l'Oriol Mitjà, doncs proposen solucions diferents. L'altre dia l'Oriol Mitjà, a la conferència aquella, al Matí Ràdio, deia que ell s'havia enfrontat molt a grans multinacionals a l'Àfrica i, per tant, ningú li podia dir res sobre això. Jo, la veritat és que el que veig a Catalunya i a l'estat espanyol, que, a més, és un dels llocs a Catalunya, ara, que hi ha més nivell d'infeccions al món, doncs que no hi ha recursos suficients públics. És a dir, el Carlos Sánchez Mato, que és d'Izquierda Unida i que jo estava amb ell a la direcció d'Izquierda Unida no fa molts anys i que va ser el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Madrid, que va sanejar els comptes i que la Carmela el va votar, o sigui, el va liquidar, perquè es va enfrontar a les lleis Montoro, doncs aquest home doncs, cada dia està matxacant que aquí el nivell d'infermeres, el nivell d'hospitals, el nivell de llits, el nivell d'atenció sanitària és molt inferior a la mitjana europea. I ell també insisteix que el nivell impositiu en les finances i als grans bancs, a les grans empreses i a les grans fortunes, i les grans fortunes ell identifica com el 0,55% de la població, és molt inferior que l'europea. No sabem si el nivell de frau és molt superior, però això són problemes estructurals que una democràcia i una república, no? La república, com deia la Rosa Maria, o les propostes que deia el Josep abans, doncs ha d'enfrontar. I no. O sigui que jo ara, si em dius aquí a Catalunya, però què és el que s'hauria de fer primer, jo diria un sector públic de salut. El primer. Però el primer bé, no? Primer A, primer bé, doncs una renta bàsica universal, perquè si no, vaja, hi ha un drama material i moral en el país brutal, no? De la gent. Qui no té a la seva família gent que en aquests moments ja torna a deixar de treballar? Perquè, clar, la primera indústria del país, i a Catalunya també, és el turisme. Jo visc, jo des d'aquí, on estic ara, aquí veieu una paret, que és, bueno, no la veieu, vaja. Jo estic veient la Sagrada Família, no? Bueno, però aquí la Sagrada Família, aquí passen, perquè ens fem una idea, 8 milions de persones a l'any, 8, dels quals només 2 entren a dins, cuidado, però 8, en aquests moments no n'hi ha cap. Bueno, hi ha uns centenars, però cap. I, això és una dimensió que costa veure. O sigui, ara doncs pots passejar bé per l'Avinguda Gaudí. No. Però, clar, no només el petit propietari que veu que se li enfonsa el món, el treballador del petit propietari està sense feina. Jo, de gent de la família meva àmplia, En tinc dos o tres, una d'elles concretament és una cuinera, està sense feina. Aquesta, per sort, té un ERTO. Ara, conec una altra noia, una miqueta més lluny d'allà, que aquesta simplement és cambrera també, l'han acomiadat, se li ha acabat el contracte, l'han acomiadat, tan feliça, tan feliços. Bueno, tan feliços o tan terrible, no. Ara, alguns estan feliços i altres no, no cal que ens enganyem. Per tant, o hi ha, en canvi, de fet, tant la Generalitat com el govern, i jo això ho sento, no hi ha gaire diferència, estan més preocupats. Bueno, estan preocupats per tothom. Jo tinc amics i molt macos i molt maques en aquest govern, però en els fets passen a Ferrovial i estan treballant en Grífols i en la Caixa. I aquests són els que ens xupen la sang. Llavors això s'ha de canviar.
Rosa Maria.
Però això no és cosa d'un dia, això també ho hem de veure. Llavors, amb les eleccions, com que abans de les eleccions, jo no veig cap símptoma, com a estrateg, no veig cap símptoma que això vagi a canviar. O sigui que necessitem encara un moviment social molt més potent perquè tombi l'esquerra. O sigui, no una esquerra nominal, fins i tot ideològicament nominal, sinó una esquerra de vivència, de que es preocupi realment de la majoria social d'aquest país. Ja està. Diuen, els problemes de la gent. Bé, jo ja estic una mica fart dels problemes de la gent. Però els problemes del 95% o 98% d'aquest país, sí, val la pena ocupar-se'n.
Rosa Maria, tu abans parlaves de que no és suficient embastar per una república, així en abstracte, sinó un tipus de república que ara necessitem, no? Que necessita la gent per tot això que estava dient el francès. I això com es pot fer? Què s'hauria de fer? Com una campanya o campanyes? L'acord d'esquerres proposa, no sé, aplegar-nos d'alguna manera amb uns objectius i lluitar al conjunt de la societat per baix, a les institucions. Com ho veus? Tens el micro, has de posar-lo que puguem sentir.
Ara ja està.
Molt bé.
Vull dir que em fas una pregunta una mica complicada. A veure, jo crec que en la situació actual això és difícil. Què és el que hauríem d'aconseguir? Una altra manera de fer política que permetés, per què no, crear un partit. Però quan dic partit no vull dir un partit en el sistema de partits que ara coneixem, sinó un partit o un moviment que sigui capaç de posar damunt la taula els eixos bàsics d'aquesta república que creiem que hauria de ser, per tant, aquesta independència, i que aconseguíssim que la base de la ciutadania entengués que s'hi ha d'implicar molt. És a dir, i ja sé que dir crear un nou partit no agrada, però sí que crec que s'hauria de tenir la capacitat des de l'esquerra de crear alguna cosa en l'àmbit de l'acció política, un moviment, un partit, que fos capaç d'avançar en aquest camí. Fixem-se que el que en diem el liberalisme o el que en diem la socialdemocràcia tenen el seu partit-moviment. l'esquerra en aquests moments a Catalunya, jo m'atreveixo a dir que no té cap partit moviment. I per mi això és el que em preocupa molt i que potser a cor d'esquerres hauríem d'avançar cap a aconseguir-ho. I encara que no tingui res que veure amb això, potser sí, volia no contradir, però sí donar una opinió amb el que ha dit el Francesc, que també té relació amb el que deia el Josep. Aquesta pandèmia ens està demostrant no només que el liberalisme ha desaparegut i tal, sinó que hem d'anar molt en compte amb una sèrie de plantejaments que estan sortint, sobretot utilitzats per la dreta més feixista i que toquen una cosa tan important com les llibertats. Cuidado amb dir que actuacions que planteja el govern o els governs, per exemple, els confinaments, el tancament de bars i restaurants, les prohibicions de sortir al cap de setmana, etc., això limita les llibertats personals. Cuidado! No posem les llibertats o l'economia per damunt de la salut i no posem un tipus de llibertats personals per damunt de la salut. A mi aquest és un tema que em preocupa molt, perquè és el que està utilitzant la dreta més dreta per fer manifestacions en contra de, però també nosaltres i jo mateixa dic allò, cuidado, jo vull poder sortir el cap de setmana i anar al Montseny, però tinc molt clar que no ho haig de fer-ho, perquè això va en contra no només de la meva salut, sinó la salut de tota la ciutadania. És a dir, és una reflexió que em faig en aquests moments i, per tant, també és un replantejament, penso, del concepte de llibertats personals.
Molt bé. Moltes gràcies per la vostra participació. El temps ja s'està esgotant. Passa volant aquí a la República, sempre són temes, debats interessants i sempre falta temps, no sé què passa. Però abans d'acabar i breument, volia donar la paraula amb el president Josep Ferrer perquè expliqui quin serà el proper pas que donarà Acord d'Esquerres per la República Catalana. Quina acció o què és el que preteneu fer? El micro.
Sí. Doncs abans comentava que nosaltres a l'assemblea de principis d'octubre havíem aprovat un document d'acció postelectoral al qual ens hem estat referint al llarg de l'entrevista i hem estat ja tocant molts dels punts que en allà apareixien. No? Posteriorment, com també s'ha anat dient, hem contactat amb molt diversos sectors, fins i tot que gent que no estava vinculada a Acord d'Esquerres i hem comprovat doncs, que aquest document d'acció política postelectoral pot ser subscrit o, si més no, amb la seva gran majoria per molta gent. Per tant, ara tenim a curt termini tenim dues coses a fer. Una és intentar fer la presentació pública, suposo que això ho farem en poques setmanes, a mitjans de novembre, fer la presentació pública d'aquest document amb l'esperança, una mica enllaçant amb el que deia la Rosa Maria, de que els diferents actors més directament involucrats amb el procés electoral doncs el tinguin en compte. No es tracta de que nosaltres presentem un programa electoral com a un partit, que no ho som, ni això pretén ser un programa electoral, però sí pretenem influenciar sobre els diferents programes electorals o, millor encara, influenciar sobre el debat preelectoral posant sobre la taula doncs, aquesta proposta de mitja dotzena d'eixos d'acció per després de les eleccions. Per tant, primer pas, fer públic això, donar-li difusió, intentar que el debat preelectoral tingui en compte aquests pronunciaments. Segon pas, els suports que les persones que ens han mostrat el seu suport genèric en aquest document, entenem que valdria la pena que la seva col·laboració i aquesta aproximació no s'acabés en aquest document, sinó que d'alguna manera tingués una certa continuïtat en el temps, una certa estabilitat, i per tant hauríem de ser capaços de presentar públicament també aquest seminari, és el nom que estem pensant que podria reflectir aquesta situació, presentar públicament també aquest seminari amb la voluntat de que no només és el seminari que dona suport en bona part amb aquest document d'acord d'esquerres, sinó que té la voluntat de continuar sent el punt de trobada de totes aquestes sensibilitats i tots aquests sectors per continuar avançant amb altres reflexions, de les quals aquesta, algunes d'elles ja s'han apuntat en aquesta entrevista. Per tant, els passos més immediats és presentació pública del document, presentació pública del seminari, i la tasca que ens quedarà pendent és donar continuïtat en aquest seminari, en aquests contactes, per anar abordant altres temes i per anar construint tot el relat i tot el discurs que hem anat apuntant al llarg de l'entrevista.
Molt bé, molta feina per fer, que teniu endavant, que tenim tots plegats, i us dono moltes gràcies per aquest ric debat que sempre dona per més, i segurament el podrem seguir més endavant, perquè bueno, tot el tema electoral sortiran debats, opinions i tal, i hi haurà més ocasions. Rosa Maria Domenjó, Francesc Matas i Josep Ferrer, moltes gràcies per la vostra participació a La República. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Vine a La República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A La República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat, una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.